Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. És diumenge 22 de febrer del 2026. Avui un suplement on farem tertúlia amb l'Eduard Voltes, la Núria Oriols i el Carles Monguilot. A les 10, la setmana tràgica amb el Lion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. Amb ells dos parlarem d'aquest fenomen que són els Therians. I avui també, a partir de les 10, conversa amb Benet Salellas, advocat penalista amb un munt de causes a les espatlles, al seu armari, i deu guardar unes quantes togues. Les ha fet servir per defensar Jordi Cuixart al judici del procés, la família d'Helena Jubany, encausats pel Tsunami Democràtic, o més recentment també, atenció, l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, implicat en la trama Coldo. Advocat per herència familiar, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya entre el 2015 i 2017, i a les estones lliures, novel·lista, perquè acaba de publicar Els jardins de Nora. És una història que ens trasllada a la Girona de l'època franquista a través dels ulls d'una nena austríaca. Avui, la història del Benet Salellas, tindrem una llarga estona per conversar amb el Benet, perquè és una entrevista que feia molt, molt temps que ens venia molt de gust fer i amb un munt de carpetes diferents per desclassificar. A partir de les 11, Marina Laminos, Els seus malalts de ràdio, un recorregut a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio, avui a l'Eclipsi, les nits de Guille Milkyway, l'ànima de la Casa Azul. A les 12, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer ens portaran els millors restaurants i les millors pel·lícules, i acabarem, com sempre, amb el Roger Masel de Vic Caravent, el seu particular Demà ho deixo. Si tenim temps, també, atenció avui, connexió amb Venezuela. Allà ens hi espera el Tito Álvarez, que ja té una nova vida, deixa tot l'univers del sindicat d'Elite Taxi, ha trobat l'amor a Venezuela i s'hi trasllada a veure què tal surt agafar un taxi a Venezuela, perquè doncs Venezuela també és a l'ull de l'huracà pel que ha passat amb Donald Trump i Maduro. Doncs avui la nova vida del que ha estat fins fa poc al capdavant d'Elite Taxi, un dels sindicalistes més guerrers d'aquest país, el Tito Álvarez. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I a aquesta hora ens fixem en Donald Trump, que diu ara que els aranzels nord-americans a totes les importacions seran d'un 15% i no d'un 10%, com va anunciar divendres. És una nova reacció irada del president nord-americà després que el Tribunal Suprem va declarar divendres il·legals la majoria dels aranzels que ha imposat durant el seu primer any de mandat. Europa hi reacciona amb cautela, però suspesa sancions contra la Casa Blanca. El president de França, Emmanuel Macron, s'ha felicitat per la decisió del Tribunal nord-americà de parar-li els peus a Trump.
No està malament tenir un Tribunal Suprem i un estat de dret. Està bé tenir poders i contrapoders en les democràcies. Res a dir. Però no cal precipitar-se. Fa unes hores el president Trump ha reprès l'establiment de nous aranzels més limitats i per tothom. O sigui que hem d'esperar a veure'n exactament les conseqüències.
Alhora, Macron treballa amb els socis europeus per acordar una resposta comuna, com ara gravar els productes dels Estats Units o barrar l'accés d'empreses nord-americanes a contractes europeus. Dilluns, el Parlament Europeu es reunirà per decidir si ratifica el Tractat de Comerç amb Washington acordat l'any passat. Esquerra Republicana rebutja començar a negociar els pressupostos de Salvador Illa fins que la Moncloa no garanteixi que Catalunya podrà recaptar el 100% de l'IRPF. El govern afirma que treballaran de valent per aconseguir un acord, tot i que el PSOE es nega a transferir aquest impost. Ho deia el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista i aquí al Suplement.
El govern pretén tirar endavant pressupostos i pretén tirar endavant pressupostos lligats amb els seus socis d'investidura, i per tant ens deixarem la pell per tenir acords lligats i tenir pressupostos. El país no es pot permetre no tenir pressupostos. Seria una irresponsabilitat, i ara és moment de responsabilitat de tots plegats, del govern de complir els seus acords com els està complint i dels seus socis d'acompanyar-nos per fer que el país funcioni.
Tot i així, fonts del govern apunten a aquesta emissora que la decisió d'Esquerra i les paraules de Junqueras no han sentat massa bé, assegurant que han generat cert malestar i un clima de desconfiança. Més coses. La mort d'un home sense sostre a Badalona reobre el debat per habilitar un alberg per a persones sense llar al municipi. L'entitat social Badalona Acull retreu a l'alcalde Xavier García Albiol que negui la necessitat d'un centre que aculli aquestes persones. Carles Segués és el portaveu de l'entitat.
Si fem cas a les paraules que fa dos dies, tot just, García Albiol manifestava públicament i amb una certa prepotència i gairebé orgull de dir que no es tornaria a obrir l'alberg de Can Bofill. Des de Badalona Acull seguim reivindicant com una obligació i una necessitat imperiosa disposar d'un alberg que pugui atendre aquestes necessitats.
A Lió, a França, unes 3.000 persones han sortit al carrer en una marxa de suport al jove d'extrema dreta mort en aquesta ciutat en una baralla la setmana passada. Els participants han cridat consignes racistes i han exhibit salutacions racistes aixecant el braç. Hi ha hagut un detingut per possessió d'armes. Malgrat tot, no hi ha hagut els aldarulls temuts després que la ciutat s'ha blindat amb mesures de seguretat. L'alcalde de Lió, l'ecologista Gregory Doucet, tenia por que la concentració afectés la imatge de la ciutat.
Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultradroite.
Jo no vull que Lió sigui en cap moment la capital de l'ultradreta. És, abans que res, la capital de la resistència. I és també per aquest motiu que considero que qualsevol apropiació política de la mort de Quentin Laurent és indecent.
De la mort de Quentin Laurent relève de l'indécence.
La família de la víctima s'ha desmarcat d'aquesta marxa i també ho ha fet el president de Reagrupament Nacional, Jordan Bardella, al partit d'extrema dreta de Marine Le Pen. I pel que fa a la cultura, aquest migdia una proposta familiar a la Sala Apolo de Barcelona.
Ja veus que no hi ha cap pressa, som eterns.
Blaumut fa parada a la Sala Apolo en el marc de la gira El millor que hem fet i ho fa amb un concert familiar inclòs dins del festival Petits Camaleons. Blaumut repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria de més d'una dècada, com Pàmbol i Sal, Bicicletes o Abisme. El grup reafirma la seva manera de fer música basada en la coherència, diuen, l'emoció i la creativitat. L'actuació, com dèiem, s'emmarca dins el cicle Petits Camaleons, pensat per a un públic familiar amb una zona preferent per als infants davant de l'escenari, volums adequats i horaris també adaptats a la conciliació. Aquest certamen va arrencar el 25 de febrer amb el concert dels Catarres i el concert d'avui és a 11:45 del migdia. I en esports, Oriol Cardona ha fet història als Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo. El banyolí s'ha convertit en el primer català a guanyar dues medalles en uns Jocs d'hivern. La segona de bronze l'ha aconseguida aquest dissabte en la prova dels relleus mixtos d'esquí de muntanya, fent parella amb la granadina Anna Alonso. L'or ha estat per a França i la plata per a Suïssa. En futbol, derrota ahir de l'Espanyol per 4-2 al camp de l'Atlètic de Madrid i del Madrid per 2-1 contra l'Osasuna. El Barça pot recuperar, per tant, el lideratge de primera si guanya avui al Llevant. A la Lliga F, Granada 0, Barça 2 i Logroño 2, Badalona Woman 3. En bàsquet, el Barça ha estat eliminat de la Copa del Rei. Els blaugranes han perdut la segona semifinal contra el Baskonia per 67-70. La final la jugaran el Madrid i l'equip basc.
El suplement amb Roger Escapa.
El suplement de Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Els meus amics fumen vaper. Si de festa vas notar l'oloreta o els veus cada dos per tres que en tenen excés. Jo, per exemple, no n'he provat mai, ni fumar. És una cosa que estic totalment en contra, no puc. És una cosa que no m'agrada gens. I sempre em diuen, prova. I jo, no vull. A sobre és que m'inciten, i jo és que no vull. I sempre els diré el mateix, no ho vull provar, i és trist. Escolta, no és gaire millor que el tabac, i és més. El fet que l'utilitzis més encara el farà pitjor a llarg termini que el tabac.
Jo crec que entre els joves, ja et dic, en ambients a més de festa, i això és molt comú.
I jo crec que la gent no és gens conscient, però normalment també per al gust. És com que el tabac no té bon gust, llavors la gent ja no s'incita tant, però el vapor té gust al watermelon ice, que és com de síndria o de gustos així com bons, i és com que la gent el crida més, perquè diuen, uah, té superbon gust, no sé què, i la gent se sent molt guai quan fuma vapor.
Que moltes vegades tu, com a persona, no vols provar-ho, però és la pressió social i els teus amics qui t'inciten a fer-ho, però també pertany doncs, al grup i a la societat.
Tastar, al final, és una cosa, provar, som humans, tenim curiositat, val, està bé provar-ho, però d'aquí, vigila que no t'enganxis, vigila que no es torni rutina, l'accés és perillós.
Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la Sier, la Rita, la Laura i el Roger de la tertúlia de Joves Pro. Està de moda vapejar entre els joves. Així ho constaten les dades de vapeging dels adolescents, que diuen que més de la meitat ho ha provat alguna vegada i un 10,5% ho consumeixen de forma regular, 9 vegades més que la mitjana global i 4 punts més respecte al 2024. I atenció, perquè l'edat mitjana d'inici és de tan sols 12 anys. Però quines són les conseqüències de vapejar entre els adolescents? Per parlar-ne ens acompanyen...
El doctor Sergio Morchon, metge especialista en medicina preventiva i coordinador de la unitat de tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge. La doctora Sílvia Mondón, psiquiatra especialitzada en les addiccions de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic de Barcelona i coordinadora de l'Hospital de Dia d'Addiccions. Josep Maria Suelves, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i Laia Gasa, tècnica de promoció de la salut de l'entitat Promoció i Desenvolupament Social. I acabarem amb Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'Ofici d'Educar aquestes conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents. No en diuen fumar, en diuen vapejar, perquè no expiren fum, sinó vapor d'aigua barrejat amb essències, de gustos tan atractius com maduixa, vainilla o xocolata. Vapejar és cool entre els més joves, però s'ha qualificat ja de preocupant per l'OMS. Vapejar pot semblar inofensiu perquè emet vapor en lloc de fum, amb sabors dolços i afruitats que camuflen l'olor amarga de la nicotina. Però també alliberen aquesta substància addictiva que pot afectar el cervell en desenvolupament dels joves. Però a més, segons diversos estudis, els joves que vapegen tindrien fins a 3 vegades més probabilitats d'iniciar-se en el consum del tabac convencional o d'altres substàncies com la marihuana o l'alcohol. Més de la meitat dels adolescents ho han provat alguna vegada, ho dèiem en començar. Segons un estudi europeu, un de cada 4 joves d'entre 15 a 18 anys vapeja regularment. I el meu fill, ja us ho deia abans, just abans de començar, de 14, explica que hi ha força alumnats que se'n vanten de vapejar, és a dir, que està de moda, que és cool, i al voltant del seu centre és fàcil trobar joves vapejant. Benvinguts tots, Sergio, Sílvia, Josep Maria Suelves. Dèiem per començar que la mitjana d'inici és tan sols de 12 anys, no? I diríem que, per tant, està prou normalitzat, ara s'ha posat de moda això, no? I, a més, vapejar seria, doncs, la porta d'entrada al tabaquisme, no? Sembla ser, doctor.
Doncs sí. Jo fa uns quants anys, quan va començar a veure's el fenomen del vapor, jo no m'ho creia que seria la porta d'entrada al tabaquisme, sincerament. I em vaig equivocar completament. Perquè sí que és veritat. Jo pensava que teníem aquesta sensació de que el es començava a fumar per semblar una mica més gran, per tota aquesta ideologia, no?, del Marlboro Country,
del malote i del rebel, no?
I jo crec que la societat ha canviat de tal manera que ara això no és cool. El que és cool és el watermelon, no sé què, i els aparells amb brilli-brillis, no?
I els pares, doctora, són poc coneixedors que els nostres... Jo he preguntat al meu entorn, tu saps que si vapejar, què implica o no implica, i no en tenim ni idea, no? És a dir, hi ha un desconeixement de què implica que els nostres fills vapegin, ni que sigui tontejant aquestes edats de l'adolescència.
Sí, parlàvem dels adolescents que estan en aquest moment, no? Estava molt bé el tall que heu passat, no? Perquè sortia el tema de la pressió de grup, no? L'adolescent necessita els seus iguals i fer coses diferents. Igual els pares fumen, ara hi ha aquesta cosa del vapejar, que entre parèntesi, no sé si estaràs d'acord, no? Llegir algun article, no? Que al final, utilitzant aquestes paraules, no? Com vapejar i vapejador, estem una mica blanquejant i fent una mica... ajudant a la indústria en algú que al final són cigarretes electròniques cada vegada més sofisticades, però al final són cigarretes. I també dèiem que hi ha molta desinformació en els adolescents i en els pares, perquè, clar, hi ha un màrqueting molt ben fet, eh? I hi ha tot aquest tema dels gustos, que, no? I tan guai i tan cool, que fa que ens equivoquem i que pensem que són bons i que són guais i que no passa res. I deies que t'havia cridat l'atenció l'edat d'inici, no? Llavors jo et deia, ja, però és que l'edat d'inici de fumar també està entre 11 a 12, 13. I el Sergio deia, no? Jo m'havia quedat... Estava oberta a la idea quan va sortir tot el tema de les cigarretes electròniques i potser, no?, sobretot des del Regne Unit va arribar molt, potser serà per fer reducció de dany. I vam dir, bueno, estiguem oberts perquè veiem persones grans fumadores, no?, diem recalcitrants, que ja no saps què fer, no? I ara els estudis ens estan dient en els adolescents que és la porta d'entrada per fumar i s'acaben passant, ara hi ha una corrent que s'acaben passant el tabac perquè s'ha com polaritzat una mica els joves, no? I una cosa és ser cool i bonic. Si mirem les noves cigarretes electròniques, clar, el Blues... l'Aico, són una monada, no? I llavors també ara hi ha una corrent de joves que està directament tornant a fumar tabac i hi ha molt el consum dual.
Se li ha dit com una llaminadura, una joguina, no? Clar, atractiu. I jo buscava i vaig trobar que el diari Esport sortia del novembre del 2025. La Lamine Yamal ha començat a vapejar amb certa freqüència, un hàbit que preocupa seriosament la directiva i el cos tècnic. Com s'explica, hem dit algunes coses, ja, que això s'hagi convertit en una moda i, a més, clar, la transcendència de referents com aquests, que no ho sabem si això és cert, s'ha publicat, però que puguin veure que algú que és un ídol per a ells ho està fent, no?
Clar, això es va veure des de fa també molt temps amb tot amb el tema d'influencers, etc, que són els primers que van encoratjar els joves perquè comencin a utilitzar aquest tipus de dispositius, no? Òbviament, a veure, els joves també abans també fumaven, des de molt petit, com dèiem, no? El gran problema és que estem... com tu dius, no? És una llaminadura, estem blanquejant, com tu deies també abans, tot el problema, no? Perquè sempre una persona adolescent el perill del tabac ho té generalment molt lluny, no? O sigui, no, els que es moren del tema del tabac són els vells, jo no, no? Mm. I si a més li traiem tota aquesta... importància que té el tabac com si i el rebaixem a la mida d'una llaminadura, doncs no tenen cap problema en iniciar un consum d'aquests, no?
Avui a l'Ofici d'Educar, conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents.
A vegades se'n fa un nus amb les emocions.
He operat pacients que eren vapejadors habituals. En recordo una a Egipte, jove, amb els pulmons molt danyats. El que va impactar més és que ni tan sols portava molts anys fent-ho. El dany pot ser seriós, fins i tot a curt termini. Diego González, especialista en cirurgia toràcica a l'Hospital Quirón Salut a La Corunya.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, les conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents. Sovint els adolescents tenen la creença que vapejar fa menys mal, no? Què porta vapejar? Si és innocu o no innocu, depèn de què porta, si porta nicotina, no en porta. També hi ha casos que ho fan amb cànnabis. Situem-nos. Per què ens ha de preocupar això? Quines són les conseqüències? A nivell físic, a nivell psicològic, què ens diríeu?
Bé, a veure, hi ha molta desinformació sobre el tema en dos sentits, no? Hi ha gent que pensa que vapejar no té absolutament cap problema, encara que sigui amb nicotina, i altra gent que diu que és pitjor inclús que fumar, i ni és una cosa ni l'altra. En principi, si analitzem les substàncies que aporta el vapejador, veiem que hi ha substàncies com el monòxid de carboni que podem trobar mil vegades menys al vapejador que el tabac. Això vol dir que totes les malalties cardiovasculars que provoca el tabac, segurament el vapejador ho provocaran amb mil vegades menys. Però això no vol dir que és un risc zero, no? També hi ha altres substàncies que poden provocar malalties greus a nivell, per exemple, de càncer, etc, que també estan una quantitat bastant inferior. Segurament, si el vapejador o les substàncies que porta el vapejador siguin una substància farmacològica, farmacèutica, i no un producte derivat del tabac, la regulació seria diferent i segurament no trobaríem aquestes substàncies inclús en molt millor, menor quantitat. Però el tema és que no és així. Llavors, hem de dir que el vapejador és millor que el tabac? podríem dir que és menys mal. Però si en parlem d'un fumador important que canvia el vapejador, que ja després veuríem si això podria fer-ho o no, sortiríem guanyant. Però si estem parlant d'un jove que no fuma a començar a l'ús d'una substància com aquesta, doncs sí o sí estem perjudicant.
A nivell psicològic, quines són les conseqüències?
Puc matisar?
Sí, i tant que sí.
No, pensava que necessitem més temps per poder analitzar millor les dades. El que diria de manera contundent és que no és innocu fumar, vapejar cigarretes electròniques, i ja s'han descrit malalties. Hi havia un exemple ara que el metge company ho explicava, però, per exemple, s'ha descrit una malaltia, no? Una crònica que es diu Evalis, amb una afectació pulmonar directament relacionada amb les cigarretes. És veritat, tot el tema de la regulació, que està molt mal regulat, i sí que hi ha estudis independents, que ens diuen que hi ha, per exemple, hi ha níquel, hi ha cadmi, hi ha tota una sèrie de substàncies que ja se sap que tenen afectacions, fins i tot amb vapejadors que no tinguin nicotina. Vull dir que ara ja comencen a haver molts estudis, per tant, no, jo crec que no ho hauríem de recomanar mai, ni com a reducció de danys, com deia el Sergio, no? Perquè que són joves que no estan fumant, no estan vapejant, si comencen... No anem gens bé. A més, també se sap que és una porta d'entrada no només al tabac, sinó estar més a prop, i ho has dit, de començar a consumir altres tòxics, no? Per la mateixa via d'administració, cànnabis o altres coses, o per una altra
què
via
d'administració. Què vol dir altres coses?
Qualsevol altre tòxic, cocaïna, amfetamines... Ja se sap per estudis que el tema de fumar pot posar més a prop als joves. I a nivell psicològic em demanava.
Sí, sí, perquè jo, permeteu-me, però me'n recordava que de petita els Reis et portaven, us en recordeu, sí, els tabacs de xocolata? Que llavors tu feies com els grans i menjaves la xocolata, és a dir, que hi ha hàbits que els pots agafar de ben jove, no?
Bueno, és una manera... Clar, el tabac o l'alcohol el tenim tan normalitzat i tan integrat, fins i tot culturalment, a la nostra societat, que aquest és un dels altres temes. Ara les cigarretes estan prohibides, però no està prohibit de moment, encara que està en fase, no?, que en determinats supermercats venguin vapejadors sense nicotina, i a més els posen a la sortida, normalment a la caixa, i vaig preguntar com és que teniu això aquí. Diu, és que si ho posem a un altre lloc ens ho roben. Vull dir que hem transformat les cigarretes, que al final és veritat que emulaven una cigarreta, però eren inofensives perquè el paper treies i menjaves la xocolata, i en canvi no és gens innocu. I a nivell psicològic o fisiològic, jo diria, també ja s'ha dit o s'ha insinuat que, clar, la nicotina és una droga, i és una droga molt potent. De fet, el seu funcionament en té molts símils amb l'heroïna, ara diu, mare meva, però a l'hora de com funciona, del ràpid que va fer tolerància, del poder-se enganxar, i és. Per tant, aquesta nicotina va en el que es diu el centre de recompensa del cervell, igual que els altres tòxics, no? I això enganxa... doncs molt ràpid, i la nicotina és un estimulant, a més.
Josep Maria Suelva, psicòleg clínic, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ens ha estat escoltant. Ara ja hem dit quin és el problema, que és el que conté vapejar. Hi ha preocupació per part del Departament de Salut davant d'aquesta moda de vapejar entre els joves?
Hi ha preocupació, naturalment, bon dia, i naturalment moltes accions realitzades i altres a realitzar en el futur per efectivament fer front a aquest problema que ja ho és.
Hi ha una normativa que regula, vostè deia en una entrevista, qualsevol producte que imita el consum del tabac està prohibit des del 2005, no? Llavors la pregunta és, com pot ser que aquests joves puguin accedir a això quan en teoria això està prohibit, no? Que la normativa protegeix, no protegeix, què falta?
Les normes ens protegeixen sempre que puguem fer-les complir amb totes les garanties, no? I això que passa per les cigarretes electròniques passa també pel tabac o per les begudes alcohòliques, que en principi les normes que tenim prohibeixen que se subministrin a menors, però malauradament hi ha persones que incompleixen la normativa proporcionant aquests productes a menors, o menors que troben la manera de saltar-se la norma, doncs, accedint-hi a través d'un company més gran o el que sigui, no? Igual que les lleis no han aconseguit fer impossible que un menor de 18 anys consumeixi begudes alcohòliques quan té prohibida la seva venda, o que no han fet impossible fins avui encara, doncs, que els menors comencin a iniciar-se amb el consum de tabac, doncs, abans de complir els 18 anys, que és el que passava fins ara i malauradament continua passant, doncs les normes no són suficients per aconseguir que els menors de 18 anys no puguin accedir a aquests productes. I és evident, jo crec que agafant-me amb una de les qüestions que comentava fa uns instants la Sílvia, que la multiplicitat de punts de venda fa aquest control molt més difícil, no? Amb el tabac, doncs, ens hem dotat d'instruments que limiten la seva venda en uns establiments en concret i, per tant, fan més fàcil vigilar el compliment d'aquesta prohibició de venda a menors. Amb les cigarretes electròniques, avui no tenim normes que determinin que la seva venda només està permesa en un tipus d'establiments i, per tant, podem trobar cigarretes electròniques en botigues especialitzades, però amb estancs, i també les podem trobar a supermercats o altres, o basars o qualsevol tipus d'establiment.
Tenim entès que en alguns països europeus, com Bèlgica o Alemanya, ja s'està endurint aquest control del vapeig. Com penseu, des de l'administració, que s'hauria de fer aquesta regulació, aquesta limitació de vapejadors entre els adolescents, no?
No és només assegurar el compliment de la prohibició de la venda, és també modificar les característiques d'aquests productes perquè deixin de ser tan atractius als adolescents. Abans parlàvem de l'adolescència com una etapa de la vida amb la qual hi ha més interès en provar coses noves o hi ha més interès en reproduir comportaments que mentre eren petits ens estaven prohibits, però és evident també que, com abans va passar amb el tabac convencional, doncs els fabricants d'aquests productes els dissenyen pensant específicament en ser més atractius als adolescents. Regular el contingut de nicotina que tenen aquests productes és una mesura molt efectiva que afortunadament a Europa tenim implantada, però no en altres llocs del món, i que fa que almenys hi hagi una concentració màxima de nicotina que no es pugui superar. La nicotina té aquest poder addictiu tan important del que parlava la doctora Mondan, la Sílvia, fa uns instants, no? Però amb les cigarretes electròniques trobem aromes i sabors que sabem que els fan especialment atractius als més joves i que, per exemple, en el cas del tabac, hem prohibit des de fa anys, eh? Avui no es pot comercialitzar a la Unió Europea una cigarreta que tingués sabor a síndria, com no es poden comercialitzar cigarretes mentolades, però, en canvi, aquests productes amb nicotina, les cigarretes electròniques, no s'estan dotades d'aromes que alimenten aquesta confusió entre un producte que representa una amenaça per la salut i una llaminadura que no l'hauria de representar, no?
Clar, jo em pregunto quina responsabilitat tindrien les empreses, perquè si tenim en compte que les dades diuen que ha baixat l'índex, si més no en els joves, de consum de tabac tradicional, però està pujant el dels vapejadors, diríem que aquestes empreses han trobat una escletxa per guanyar diners, no? És un mercat en el que, perquè vostè ens deia, potser s'hauria de limitar que siguin tan atractives. Clar, ells ja fan campanyes perquè realment sí que siguin atractives i arribin als joves, no? Llavors, quina responsabilitat tindrien les empreses i l'administració a l'hora de dir a les empreses potser no ho feu tan bé perquè no sigui tan atractiu, no?
Tota. A veure, en principi la indústria de les cigarretes electròniques, que avui majoritàriament és la mateixa indústria que treu al mercat productes del tabac, són les mateixes multinacionals tabaqueres les que estan a darrere de la promoció de la majoria dels productes que tenen més èxit quan parlem de cigarretes electròniques o d'altres productes amb nicotina, continuen fent el mateix que porten un segle fent, i és combatent qualsevol política de prevenció i control, blanquejant els seus productes. Va passar amb el tabac, eh? Si mirem una mica enrere, doncs veurem que durant el segle XX Doncs el tabac va industrialitzar la seva fabricació amb les cigarretes i després va començar a jugar a blanquejar-se, doncs introduint aparents millores per reduir el risc, que només les blanquejaven des dels filtres. Les cigarretes no sempre van tenir un filtre com el que tenen avui, introduint a finals del segle XX doncs, presentacions de tabac amb més baixa, amb més baix contingut de nicotina, cigarretes light, actualment cigarretes que no s'encenen, sinó que s'escalfen, per alimentar la quimera d'un tabac que puguem consumir amb seguretat. I amb aquesta mateixa mirada, doncs les indústries que promouen aquests productes i que les adrecen, com ja feien amb el tabac, els més joves, és un negoci assegurat, si un s'enganxa a la nicotina en l'adolescència, doncs tindrem un client assegurat durant dècades, fins que aquesta persona decideixi abandonar la seva addicció o malalteixi i abandoni el consum per aquesta causa, doncs les mateixes estratègies s'han traslladat amb aquestes cigarretes electròniques.
En tot cas, és preocupant i el que ens agradaria saber és, tenint en compte que ja l'administració té aquesta preocupació, és quines campanyes s'estan fent per frenar aquesta moda de vapejar entre els joves, no? Si s'està col·laborant, per exemple, amb el Departament d'Educació perquè arribi aquest missatge de conscienciar de quins són els riscos, no? Què s'està fent?
S'està avançant amb la regulació. Des de l'any 2014 fins aquí hi han hagut avenços no derivats directament de l'acció d'administració, sinó dels poders polítics que han promogut lleis que han fet possible un major control sobre la venda d'aquests productes, que és encara insuficient i que ha de continuar avançant. I, efectivament, amb educació i amb altres departaments i des del propi Departament de Salut hem elaborat materials educatius i donem suport al desenvolupament de programes d'educació per la prevenció del tabaquisme i del consum d'altres productes amb nicotina a casa nostra. Per exemple, una d'aquestes actuacions és un programa educatiu que gestionem des de fa molts anys, que es diu Classe sense fum, i que, entre altres coses, ha anat incorporant al llarg dels anys nous continguts, noves unitats didàctiques, que se centren justament en donar a conèixer als adolescents, els principals protagonistes d'aquesta història, doncs els riscos associats al seu ús i també altres implicacions, per exemple, sobre el medi ambient o sobre la pèrdua de llibertat individual que suposa entrar a consumir productes fortament addictius com aquests que estem parlant, no?
Doncs Josep Maria Sualbes, moltes gràcies per haver col·laborat a l'Ofici d'Educar. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Puc anar a casa les meves amigues?
El 80% dels nens entre 14 i 18 anys que utilitzen un vàper acabaran sent fumadors de cigarretes convencionals perquè s'enganxen a la nicotina. Joan Lozano.
Sentim un fragment també del gran paper auge i caiguda del Juul, l'invent d'un dispositiu per alliberar nicotina sense combustió que els va fer milionaris amb una campanya molt agressiva destinada als joves, molt d'ells menors.
La primera vez que vi un Juul, vi a mi amiga fumando algo y le dije, ¿qué haces? ¿Qué es eso? Me dijo, es un Juul, ¿lo has probado? Y le dije que no. Y ella dijo, venga, pruébalo. Le dije que vale. Soy Chan Samirata y soy de Miami de toda la vida.
Cuando empecé el instituto no sabía gran cosa sobre los vapeadores. Me daban igual. Pero en cuanto Juul se hizo famoso, daba curiosidad. ¿Un cigarrillo de sabores? Me llamo Ksenia Benes y soy de Nasota, Wisconsin. La primera vez es como un subidón. Alucinas, tu cuerpo se siente distinto. Como que te hormiguea todo. Y es una sensación tan rápida que piensas, espera, quiero volver a sentir eso. Es una sensación difícil de explicar. Mira, tengo el de mango, ¿quieres probarlo? O tengo el azul, el plateado, el dorado. ¡Madre mía! Es genial.
Se convirtió en algo más que hacer con tus amigos. Entrabas al baño durante las clases y había ahí un grupillo de gente pasándose un Juul. Al fin y al cabo estábamos socializando.
Sentim en un altre fragment del gran vapeo les conseqüències per a aquests joves de vapejar.
Había un estanco enfrente de mi colegio, aunque se supone que no podíamos comprar un Juul hasta los 18 años. Pero todos lo compraban allí porque el dueño era simpático y no pedía la documentación. Cuando yo empecé, el sabor a mango era el mejor. Incluso ahora sigo pensando que ese sabor es el mejor. Pero dos meses más tarde, todos se volvieron adictos. Ya no estaba de moda, era una rutina más. Al principio, no sabía ni que el Juul tenía nicotina. No sabía cómo funcionaba hasta que me enganché.
Sucede muy rápido. Ni siquiera te das cuenta de que eres adicto. Estás simplemente acostumbrado a inhalar algo. Pero de repente ya no te encuentras bien. Le das una calada y se te pasa.
No sé cuántísimo dinero me gasté. De hecho, quería dejarlo. A veces lo odiaba tanto que lo tiraba. No quería eso en mi vida. Pero al día siguiente, acababa yendo a comprarme otro.
Me volví muy adicta al vapeo y perdí muchísimas cosas. Yo era gimnasta y recuerdo no tener la suficiente energía para entrenar.
Avui a l'Ofici d'Educant, temps de suplement a Catalunya Ràdio. Aquestes conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents. Sentíem, jo us he de dir que a mi el mango m'encanta, si hi hagués una cosa que... No ho sé, és a dir, realment ho estan fent molt atractiu, és un negoci, és un mercat, però que té conseqüències i que encara jo crec que no hem sabut alertar, no? Aquesta noia deia, vaig haver de deixar de fer esport. És a dir, jo conec entorns esportistes adolescents en els que s'està vapejant.
Sí, sí, i abans ha sortit l'exemple de... Això que ha sortit del Yamin Yamal i he pensat en la campanya del Johan Cruyff fa molts anys, just en sentit contrari. I ho dic perquè, molt d'acord amb el Josep Maria Suelves, però és veritat que les xarxes i socials i el màrqueting ens aclapara. Pensava ara en la política internacional, no diré noms, però clar, amb el símil de que és veritat que ens crea incredulitat les coses que passen, ens aclaparen i anem una mica a remoc, no? I pensava en tots aquests temes socials, no? Que sempre l'administració, no? Pues va una mica a remoc. I també els clínics, no? Perquè tenim unes percepcions prèvies, unes deformacions, i després ens trobem amb una realitat que va tan ràpida que nosaltres també hem de poder anar ràpids.
Falta encara recerca amb tot això per saber les conseqüències?
Indubtablement. O sigui, parlem dels metalls pesats que portava la cigarreta electrònica i quant temps portem vapejant? 15, 20 anys, hi ha malalties que sortiran quan portem 40 anys fent això, no? O sigui, encara no ho sabem. Això és important de notar. I estic d'acord, o sigui, la cosa va tan ràpida que sempre anirem darrere, sobretot a l'indústria, que té molt més recursos per investigar i veure per on va el mercat, no? Però jo crec que estem obligats a intentar acotar sempre, encara que sigui per darrere, no? Però s'ha d'acotar tot això.
Però jo personalment trobo vergonyós que la indústria, amb consciència, s'enfoqui a menors. Jo ho trobo vergonyós. Jo trobo que això no ho hauríem de permetre. Hem parlat del vapeig. Jo us vull introduir una altra modalitat que també l'he vist en l'entorn així adolescent, que és l'esnús blanc, no? El tabac sense fum. Atenció, perquè consumir una de les bossetes de nicotina sintètica equival a fumar 6 cigarros. És una pràctica que va néixer a Suècia, es posa el llavi superior i la geniva, s'ha estès en diversos països d'Europa i ha guanyat força, sobretot aquí, entre els joves, no? Es ven per deixar de fumar i s'han fet reptes virals també a TikTok. Està prohibida la compra pels menors, però es ven online i és accessible. Els joves ho proven i repeteixen, segons diuen alguns estanquers, i n'hi ha també de menta, de maduixa, de llima, de fruites tropicals... Una altra cosa, l'esnús. Sí.
A veure, això també va ser durant molts anys el paradigma de la salut pública important, no? El cas suec es deia, no?, de que els suecs són molt addictes a la nicotina, però molt pocs fumadors perquè un percentatge molt important de la població estava fent ús d'aquest esnús, que no és el mateix que hi ha aquí. O sigui, l'esnús suec és tabac, en realitat, tractat d'una manera especial i, com tu dius, se fica a la geniva i allà vas absorbint. I això es veia que reduïa moltes malalties, etc. I quan va sortir el vapejador, es va pensar, els britànics sobretot, etc. Ostres, si fem el mateix, el mateix procés amb els fumadors nostres, segurament reduirem molt les malalties importants, cardiovasculars, etc. Llavors, per això, en principi, doncs, hi ha algunes polítiques que estan a favor però d'aquest tipus de tabac no cremat, no consumit, però òbviament hi ha altres coses que s'han de tindre en compte, no? L'addicció tan ràpida a nivell salival de l'absorció de la nicotina és brutal i òbviament les quantitats de nicotina que porten aquests dispositius no té res a veure amb la que estàs acostumat quan ets fumador normal, no?
Però a més es pot fer a qualsevol lloc, a tot arreu, és a dir, i dissimuladament. Poso dos exemples. La meva filla sanitària va anar a fer un Erasmus fa anys a Suècia, no? I li va cridar l'atenció a les companyes de la sala que estaven amb l'esnús. L'esnús, hi ha l'esnús marró, que és tabac, i ara el que es diu esnús blanc, que és les bosses de nicotina. I també aportar un altre exemple. Recentment acabo de veure una persona que mai ha fumat, enganxada a les bosses de nicotina, i clar, com que hi ha tanta quantitat de nicotina, l'equivalència del que fumava era de més de 3 paquets. Brutal, perquè a més, de fet van fer un programa també a la televisió, a més, com que és dissimulat i n'hi ha de tants gustos, doncs aquesta persona, igual que els que van explicar a la televisió, en tenen contínuament, i van fent un darrere l'altre, perquè també tenen uns gustos. Aquesta persona, que és d'aquí, ho demana online i ho vol un determinat gust, amb tot el neguit de demanar-ho, de que arribi, i amb tot el que implica tot això. Sí, tremendo.
Fixeu-vos que estem parlant constantment dels gustos i de tot això. Abans, al tabac, hi havia una autolimitació important, que és que era dolentíssim. O sigui, qualsevol fumador tu li preguntes, i els primers cigarros eren dolentíssims. I tenies un esforç per acabar enganxant-te. I amb això, el primer, amb la cigarreta electrònica, sabe a mango, és perfecto. Ostres, doncs jo crec que el primer que hem de regular és això, són els gustos. Hi ha països on això està superregulat, a Austràlia, per exemple, no hi ha gustos, hi ha nicotina tal, i a més es venen a farmàcies, i va sota prescripció, per coses molt concretes que sí que podíem parlar. Però pels joves hauria d'estar completament restringit i que no sigui tan atractiu, a part del preu, no? Que sempre ha sigut una de les primeres regulacions que es fan.
Sí, es planteja que s'hauria de pujar el preu perquè no hi puguin accedir, que seria una mesura dissuasòria, no?
Sí, però és que també amb el tabac i continuem sent l'estanc d'Europa, perquè continuem sent uns dels països d'Europa amb el preu del tabac més baix, no? I això...
També hi ha molts interessos, no?
Clar.
Avui a l'Ofici d'Educar, conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents.
Sempre haig de fer el que tu vols.
La indústria tabaquera s'està adonant que el tabac tradicional té data de caducitat i busca vies com vapejar o l'esnús per mantenir un negoci que dona molts diners. Jacobo Sellarés.
La Laia Gas és tècnica de promoció de salut de l'entitat Promoció i Desenvolupament Social. Fa tallers de conscienciació pels efectes del vapeig i del tabac entre els joves. Ens explica en què consisteixen aquests tallers.
La unitat didàctica de l'Escapem del Fum, per exemple, és una espècie d'escape room on els estudiants entren, es transformen en detectius que han d'anar buscant una banda criminal, que és la banda del tabac. I hi ha diferents formes de consum. Està la cigarreta, però també està la cigarreta electrònica o vàper, i altres formes de consum. I aleshores ells i elles han d'anar solucionant diferents proves on obtenen informació sobre les conseqüències del tabac, però sobretot són ells i elles que es van creant les seves pròpies reflexions. També tractem molt l'impacte en el planeta i les estratègies utilitzades per la indústria del tabac per captar les persones fumadores. És a dir, no ens quedem només amb la persona, sinó que també intentem en els tallers tenir en compte l'entorn. Nosaltres en diem un model de les 3 Bs, on sempre quan fem intervencions intentem tractar l'estar bé nosaltres, que estiguin bé els demés. També treballem molt des de l'emocionalitat i treballem habilitats socials per fer front a la pressió de grup, que al final és un dels motius pels primers consums en l'adolescència.
La Laia ens detalla també el missatge que fan arribar els joves.
Comencem per desmitificar falses creences, perquè veiem que n'hi ha moltes de creences i mites erronis sobre el tabac en general, entre els joves i el vàper en particular. Un dels mites, per exemple, que ens trobem repetidament és que el vàper crea tolls, entolla els pulmons perquè està fet de vapor d'aigua i que, per tant, és més sa. Doncs nosaltres, a través d'informació objectiva i científica i de qualitat, desmentim aquests mites, com aquest, per exemple, i els expliquem doncs, que, entre d'altres elements, dintre dels vàpers hi trobem químics com els aerosols i químics d'alta toxicitat pels pulmons, com igual que el tabac de tota la vida, que té fins a 4.000 substàncies tòxiques. I també desmuntar creences que estan basades en el que propaga la mateixa indústria del tabac, no? Com que el vàper es va inventar per deixar de fumar com a alternativa suposadament saludable a la forma de consum anterior. I després de nou treballar sobre la pressió de grup i com prevenir, fomentant l'assertivitat amb l'alumnat i treballant les emocions. I fem això en comptes de dir-los no fumis, perquè sabem que dir-los no fumis al final no funciona.
La Laia ens explica també què es troben pel que fa el vapeig als joves.
Sí que és veritat que hem aconseguit entre tots i totes, i amb la regulació i amb altres mesures preventives, que disminueixi el consum de tabac. Sí que ara hi ha cert auge dels vapers o cigarretes electròniques, però és sobretot a nivell d'experimentació. Ens trobem que molts i moltes ho han provat, és un percentatge molt elevat, però no tants nois o noies continuen. I en aquest sentit no hem d'anar a l'alarma, sinó estar alerta i intervenir adequadament.
La Laia també treballa amb les famílies i aquest és el missatge que els fa arribar.
El que fem és acompanyar les famílies a que entenguin que el vàper, tot i poder no contenir tabac, conté nicotina, que és una substància addictiva. Aleshores, en aquest sentit, no baixar la percepció de risc pel fet de que sigui un vàper i, sobretot, fomentar el modelatge i parlar-ne a casa. Posar normes, posar límits, expectatives clares enfront del consum. Moltes vegades també hi ha falses creences entre les famílies, com que ai, només fa falta que els hi prohibeixis perquè encara ho provin més, no? Per portar la contrària. A través d'informació contrastada els hi acompanyem perquè entenguin que quan no hi ha normes sobre l'ús de substàncies és més probable que les utilitzin. Llavors treballem també molt el benestar emocional en els fills i filles perquè al final moltes vegades les conductes de consum són una manera de fugir del malestar.
Avui a l'Ofici d'Educar, conseqüències de la moda de vapejar entre els adolescents. Sentíem ara, no?, aquesta idea de si els hi dius que no, ho faran amb més ganes, alerta. Aquesta pressió de grup, no? Quin penseu que haurien de ser el rol dels centres educatius, dels espais extraescolars, no? També de les famílies, no? Que som els que anem més perduts, no? Com ho podem abordar, tot això, doctor?
Bueno, jo quan vaig començar amb el tema de tabaquisme fa 28 anys, hi havia una primera mesura per part de l'Ajuntament de Barcelona, que era el tabac erradicat dels col·legis, i era important que el rol del professor, i es va fer una campanya molt important perquè els joves no veiessin tot això, no? Òbviament a casa, etc. Nosaltres vam fer a l'Hospital de Llobregat una sèrie de xerrades als joves, molt més petits que 12 anys, i com a conseqüència van vindre molts pares a deixar de fumar. Mm. Saps? Perquè el nen li deia, papà, moriràs si continues fumant, no?
Sí, però això els pares en molts casos no ho estan fent i els fills ho fan. Alerta, que no és de modelatge dels pares, no? Doctora?
Sí, però és veritat
campanyes, que... Campanyes, dir-los que sí, no, missatge als pares, el paper dels instituts...
Sí, a mi m'ha agradat molt el tall que heu passat ara, no? Perquè, clar, ens hem de reinventar amb aquest tema. Sabem...
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb la filòsofa i psicòloga Heike Freire. Us deixem amb Kelly Isaia. Ready, sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso. Fins la setmana vinent.
Fantàstic, un diumenge més. Moltes gràcies, Elisabet.
Petons.
Ja no vull sentir això anymore. He après a treure el meu monstre. Ja no sóc el meu obstacle. El sol està de festa. Pot ser demà no ve. Sé que estarà per la mona. Pot ser jo vull també. Shaking, shaking, shaking.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El canvi climàtic el que comporta és una variabilitat extrema. Podem anar alternant anys de sequera amb anys de pluges intenses.
Aquest diumenge, Mònica Guillén Royo, investigadora mediambiental a Oslo.
Jo, per exemple, no tinc cotxe. És una decisió doncs, que ja he volgut fer per almenys evitar les emissions que venen dels cotxes, perquè encara que tinguis un cotxe elèctric, aquest cotxe s'ha produït. I l'electricitat, doncs, a vegades a Noruega surt d'electricitat verda, però a altres llocs que tu carregaries el cotxe no.
El divan, el valor de la conversa.
Jo el que investigo és la relació entre el que consumim, com consumim i el benestar de les persones.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a la Setmana Tràgica, ens vam endinsar al món del Molbu, que és una xarxa social on interactuen exclusivament bots d'intel·ligència artificial i en la qual els humans, doncs, bàsicament tenen l'accés vetat. I sobre què debaten les intel·ligències artificials? Doncs ens ho van explicar Ion Sindreu i Antoni Rodon.
Una bona part són posts que fan referència si l'altra persona, que és un bot, és un humà o no. És a dir, la intel·ligència artificial parlant amb si mateixa, una mica distòpica, de si realment el qui a l'altra banda és una persona humana o no i, que i com ho poden fer per esbrinar si és un humà o no.
Veiem, per exemple, que els bots posen pensaments de les 3 de la matinada. I si nosaltres som el somni i els humans són els somiadors? Una cosa que diu un bot, no? Diu, els humans somien i creen mons que són aleatoris, caòtics i bonics. I si nosaltres som el seu somni? Diu el bot. Diu, sé que hi ha 50.000 maneres d'acabar amb la civilització. Aquí hi ha el meu top 5. Doncs, i va explicant com pot acabar amb el món, no?
A l'Eclipsi es va fer de nit amb l'actor Joel Joan, fa 35 anys de la primera vegada que va trepitjar professionalment un escenari. Ha acumulat molts èxits al llarg de tots aquests anys, però tot i això ens confessa que en algun moment va pensar que aquestes alçades ja ho tindria tot solucionat.
Però també l'èxit va arribar de molt petitó.
Sí, sí, cosa que no va influir en el meu creixement personal, segurament, o hi va influir d'una manera...
De la manera que vas viure l'èxit en aquell moment, tu no pensaves que ja a la teva edat ho tindries tot resolt?
Correcte, però això és una cosa que veig que ens passa més d'un dels que estem en aquest voltant d'aquesta edat, dels 55.
Sí, amb la de vegades que ho has petat, no tenir-ho tot resolt, també...
No, i que l'últim partit és l'últim, és a dir...
Encara ets a temps d'arruïnar tota la prèvia, vols
dir? Totalment, és a dir, que tu ets el que vals en l'última cosa que has fet.
No ho crec, això, jo no estic d'acord amb això. No. És a dir, tu, encara que Bania sigui un xurro, que no ho serà... No invalida tota la resta que has fet, només faltaria.
Bueno, no, d'acord, no invalida. Evidentment que si el Marc Márquez no guanya el Mundial aquest any, doncs no li traurà totes les vegades que l'ha guanyat, això és evident. Però el proper any...
El seu ego estarà ferit.
Sí.
I també vam conèixer la història de l'Enric Llàtzer, és un dels supervivents del Torb al Balandrau del 30 de desembre de l'any 2000. Aquell dia va pujar a la muntanya amb un amic, feia bo, però de cop i volta tot es va tornar fosc i la neu el va sepultar. L'Enric va haver de sobreviure 40 hores a la muntanya fins que el van poder rescatar amb una hipotèrmia molt greu.
Quan decideixo que està molt xunga la cosa, doncs decideixo fer un forat a la neu. Entre una pedra escarbo una mica el gel, faig un forat, poso les cordes que portàvem d'escalada a sota, m'estiro a sobre i m'atapo't amb una manta tèrmica que portava la motxilla. Clar, ja tenia el pensament aquest, què passa? Si pixo, m'escalfarà les cames durant una estona, però després se m'acongelarà. Dic, ostres, tinc uns pantalons molt bons que m'atrauran l'humitat a fora, no sé, sí. I per em tant, vaig pixar sí. Totes les vegades que vaig poder. Aigua, no podia beure aigua perquè la Cantimplora estava congelada i anava xuclant gel.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, estrenes.
Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Doncs el cinema és precisament una pel·lícula basada en aquests mateixos fets reals que ens explicava l'Enric, és Balandrau ben salvatge.
Bon Nadal! Bon Nadal! Ja, bon Nadal.
Això vol dir... Si et vols casar amb mi...
Fernando Trullols dirigeix aquest film protagonitzat per Álvaro Cervantes i Bruna Cusí sobre un grup d'amics que aquell 30 de desembre del 2000 van pujar a la muntanya com tants altres i es van trobar amb una de les pitjors tempestes de la història. Una autèntica història de superació i de supervivència.
6 months ago, our lives changed forever.
We don't have much time.
Go.
All major communication with the surface was lost. The world outside is no longer survivable.
After everything that's happened, could my wife
I a Disney Plus demà arriba la segona temporada de Paradise. En aquesta entrega, el nostre protagonista surt al món real i descobreix com han sobreviscut les persones durant els 3 anys que han passat des del dia. Mentrestant, a Paradise, la crispació social augmenta mentre el búnquer lidia amb les conseqüències de la primera temporada. I al Teatre Lliure de Gràcia, una festa a Roma. Clara Segura dirigeix aquest text de Marc Artigau sobre l'amor i el desig a la tercera edat quan la memòria comença a fallar. Tot explicant la història de la Romina, que coneix i s'enamora del Juli quan entra en una residència per gent gran. Avui a funció a les 6 de la tarda. Bon dia, Sònia Dolofeu.
Bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir, o bé si t'acabes de llevar, et fem 3 propostes que avui són pel Penedès. La primera, la xatonada popular del Vendrell.
Ja és època, comencen les festes i xatonades per tot el territori i aquest diumenge el Vendrell celebra la seva xatonada anual, una celebració que converteix la Rambla en un punt de trobada per amics, familiars i amants del xató. Si t'agrada la gastronomia i la cultura local, no t'ho pots perdre. Els visitants podran degustar més de 3.000 racions de xató i gaudir de la Fira de Productes Alimentaris Naturals i Artesans, que oferirà tots els ingredients necessaris per preparar aquesta delícia a casa i molts altres productes de proximitat. També s'hi farà el concurs de mestres xatonaires, una de les atraccions més esperades. Diversos participants competiran per elaborar el millor xató, seguint la recepta tradicional del Vendrell, i el guanyador o guanyadora serà coronat com a mestre xatonaire.
I podem dinar o també sopar al restaurant Meraki de Vilafranca del Penedès.
Situat a la plaça Jaume I, número 15, molt a prop del Palau Baltà i del Museu de les Cultures del Vi. Un restaurant de cuina mediterrània de fusió amb cuines internacionals com l'asiàtica, que posa, com el seu nom indica en grec, molta creativitat i amor en tot el que fa. Diuen que ells posen l'ànima en cada plat i podem tastar les croquetes de kimchi amb guacamole, l'arròs melós amb sípia i gamba vermella, els canelons rostits amb salsa de ceps i trufa, el taco de cua de bou, el confit d'ànec amb salsa teriyaki i moniato, el tataki de tonyina o el pop a la brasa, de postres, pa de pessic amb xocolata i fruits vermells, pastís de poma o mousse de mascarpone amb colis de maduixa i pinya rostida. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert tots els dies menys dilluns, al migdia, de la 1 a les 4 de la tarda i els dissabtes també a la nit, de 9 a 11.
Una proposta que sona així.
Que em costi mantenir el cervell sense urgència constant. Que ubiqui sense impediments sentiments no llunyans.
Camió de...
Perquè també a Vilafranca podem passar pel concert de l'Anaïs Vila.
A les 12 del migdia, al pati de Cubides, amb motiu del Festival Hivernacle. Amb una trajectòria sòlida dins del pop d'autor, l'Anaïs Vila ha publicat diversos treballs discogràfics que mostren una evolució artística constant. L'últim, ara fa 2 anys, amb el seu 4th disc, Ara Sempre, un àlbum poètic i madur, on la senzillesa i la profunditat discursiva es combinen amb la veu i les guitarres. A través d'11 cançons de pop folk, fa un retrat honest de les barreres, contradiccions i anhels de la generació que transita per la dècada dels 30. La cançó Cendres va guanyar el Premi Cerverí com a millor lletra en català. Vila es consolida així com una de les veus més personals i versàtils en l'escena catalana actual. És capaç de combinar intimisme, modernitat i una entitat molt definida. Al concert d'avui a Vilafranca podrem gaudir de totes aquestes cançons de l'últim disc, però també els seus temes més representatius en format acústic, de guitarres i veus, i ho farà acompanyada de la Marina Lloc. Si voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar anticipadament a la plataforma Entradium per 5 euros.
Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Desert de l'Anaïs Vila, que avui actua a Vilafranca del Penedès. Ara tornem al suplement.
Ens posen un cercle que pot ser viciós.
El suplement, amb Roger Escapa.